Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. A dues setmanes que s'inauguri la 15a Fira del Vi, comença el degoteig d'actes relacionats amb la mostra. Però a banda d'això, avui tenim ocasió d'entrevistar Jordi Puigeu, regidor de festes de l'Ajuntament de Falset i màxim responsable de la fira. Li preguntarem com es presenta aquesta 15a edició, quines novetats hi ha i altres detalls relacionats amb la mostra de vins de les denominacions d'origen del Priorat. Serà d'aquí a uns moments, però abans comencem el repàs als altres titulars de la setmana. Falset és el municipi del Priorat amb el deute més elevat en xifres absolutes, mentre que Margalef és el que té el deute més gran en relació al nombre d'habitants. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, inaugura a la Vilella Alta el nou accés a la carretera TB7111 i a Cabassers la seu de la biblioteca. Poblet també aprofita l'estada al Priorat per visitar el Parc Científic i Tecnològic del Vi. Comença la 13a temporada de la Ràdio a l'Escola, amb la participació de 13 centres educatius i que podreu escoltar, com no, a Ràdio Falset. Iniciàvem la setmana passada una ronda d'entrevistes amb diverses personalitats relacionades amb el món vitivinícola, encarant ja la 15a Fira del Vi quan tot just falten un parell de setmanes. Comptàvem el passat dissabte amb Jaume Domènech, president de la DEO Montsant, i avui tenim el gust d'entrevistar el senyor Jordi Puigeu, regidor de festes de l'Ajuntament de Falset i màxim responsable de la Fira del Vi. Bon dia, senyor Puigeu.
Hola, molt bon dia.
Després de 14 anys de fira, com es presenta aquesta 15a edició?
Doncs bé, es presenta com cada edició, pues, molt semblant a l'anterior i molt diferent alhora. I amb moltes ganes de superar-la.
Quina xifra de cellers tenen prevista que participin en aquesta 15a edició de la Fira del Vi?
Doncs s'han tancat les inscripcions en 69 cellers. Vull dir, és algo superior a l'edició de l'any passat i, si no recordo malament, igual que la de fa 3 anys. El que cal destacar és que s'ha invertit la tendència dels cellers. Hi ha més cellers amb la varietat de degustació que no pas amb la varietat d'exposició. Hem notat un increment de més de 10 cellers.
Ens ha de sorprendre, doncs, així que la xifra que vostè està dient sigui tan alta, tenint en compte la situació econòmica que es viu, o per contra és al revés? És a dir, és la situació econòmica la que fa...
No sé si la situació econòmica influeix molt o no. El que està clar és que la gent que té vi a casa, on té bastant, doncs s'ha de buscar una mica la vida per vendre'l. Llavors crec que comencen a donar els fruits i els esforços que s'han realitzat les últimes edicions perquè els cellers que pugin amb la modalitat de degustació, que són els que estan a peu de fira servint vi, doncs que han rebut l'esforç per incrementar la qualitat tant del visitant com del servei de la fira. I penso que això és el que estem recollint enguany.
Quan parles de mesures perquè participin més cellers en la modalitat de degustació, a què et refereixes exactament?
Em refereixo a l'esforç que es va fer, sobretot pressupostari, perquè va fer ballar bastant la manera de fer els números, d'apostar per una qualitat de copa, sobretot més, que tingués més presència, que el visitant doncs se sentís més ben acollit, i llavors també l'esforç de retornar un tant per cada tiquet recollit per cada celler, de manera doncs que no els hi suposi un esforç tan important estar presents a la fira servint la quantitat de vi que s'arriba a servir.
La setmana passada el senyor Domènech, president de la DEO Montsant, comentava que un cop consolidat el vessant més popular i lúdic de la fira, era moment de potenciar i acabar de consolidar la vessant més professional. Està d'acord amb aquesta afirmació?
Hi estic d'acord, però també tinc molts matisos. O sigui, a ningú li agrada apostar o implicar-se molt amb la part popular, que per altra banda és la que aguanta la Fira del Vi de Falset, tal com la coneixem, i el fet de potenciar la part professional, estic totalment d'acord, però no es pot fer pas des d'un ajuntament. Amb això necessitem la implicació del sector, ja no dels cellers, sinó començant per les denominacions, que han de ser ells qui proposin les iniciatives per potenciar la part professional. No estic dient que no ho facin, al contrari, vull dir, hi ha molt bona relació amb les dues i es treballa colze a colze. El que passa que doncs tots tenim les limitacions, sobretot de temps i de possibilitats, doncs per arribar més.
Quines mesures es podrien dur a terme per potenciar aquesta part més professional de la Fira del Vi?
Bueno, Jo, per exemple, proposaria o m'agradaria, l'any que ve suposo que serà l'última que faré jo, en principi, m'agradaria poder iniciar, per exemple, i dic com una idea, doncs una tanda prèvia a la setmana anterior, doncs tindré unes visites concertades amb prescriptors d'opinió, amb importadors o distribuïdors, restauradors, el que sigui, però a porta tancada, individualitzant-ho per cellers. O sigui, no fer tal com estem fent ara el tas de professionals que presentes 70 vins a l'hora, és evident que ningú els pot arribar a conèixer tots, no hi ha ni temps ni és aconsellable, però de l'altra banda doncs, seria pues, 4 o 5 dies, pues, 10, 20 cellers cada dia, matí, tarda, no ho sé, però això s'ha de treballar molt, això es llança molt al vol ara.
Quines novetats trobarem en aquesta 15a edició de la Fira del Vi?
Com a novetats, doncs, no m'atreviria a dir si es pot parlar de cap novetat. Hi ha actes que han canviat una mica l'enfocament i s'ha intentat doncs, marcar una directriu per pròxims anys, però com a actes nous jo diria que no en tenim cap.
Quan parla de que s'han enfocat de diferent manera alguns actes... Per posar algun exemple?
Mira, per posar un exemple, el tas de presentació d'anyada, que durant les dues últimes edicions havíem fet per separar Montsant i Priorat en dos dies diferents, hem tornat a reunir-ho tot en un sol dia. Creiem que el visitant que li interessa assistir als tastos aquests no estarà els dos dies, en la major dels casos, i si no, doncs el forcem que triï una denominació o una altra, amb el qual sempre en quedarà una de perjudicada. Deixant a banda doncs, que, per exemple, el dissabte és el millor dia per fer qualsevol tastos d'aquests. Si toca el divendres, en cas de que siguin 3 dies, o toca diumenge, automàticament ja surts amb un cert retard.
Cada cop hi ha més actes i més activitats que s'organitzen des de fora de l'organització pròpia de la fira, però que sí que estan dins de l'aixopluc de la Fira del Vi. Creu que aquests actes poden acabar, o hi ha el temor de que aquests actes puguin acabar desdibuixant el que és la mostra que es realitza aquí Falset?
Jo no crec que puguin arribar a desdibuixar-ho, i més quan sembla que la majoria de gent implicada en aquests altres actes doncs, també creu en la fira i també hi participa d'una manera o altra. És, o pot ser perillós el fet de que sembli que els actes de més qualitat s'organitzen al marge de la fira. O sigui, si comencem a tindre tastos aquí, tastos allà, durant el cap de setmana que de Fira Falset, tot el que vulguem fer nosaltres semblarà que quedi més diluït, perquè és normal que la gent aposti per presentar els seus productes al seu poble o al seu espai més proper. S'ha de treballar molt amb aquest tema encara, crec, i molts dels que organitzen aquests actes han de veure que participar de la fira els és beneficiós. Si no, no organitzarien aquests actes dins el cap de setmana de la fira.
Vostè també és regidor de promoció de l'Ajuntament de Falset. Creu que seria possible no concentrar tots aquests actes durant la Fira del Vi i buscar alguna manera de distribuir-los durant l'any perquè el vi doncs, fos una manera de cridar gent no només durant aquesta temporada?
Sí, ho crec, i de fet des de l'organització de la fira ho hem intentat. Inclús l'any passat vam reunir tots els que organitzen actes d'aquests i se'ls va proposar. Alguns no ho van veure massa clar i alguns van creure que no era l'any. Però s'ha de destacar, per exemple, enguany el tas de Carenyanes de Porrera l'han avançat el dilluns abans de la fira, precisament. L'any passat estava el mateix dissabte. Pau Volada també van fer un... Tot i no estar dins dels actes de la fira, però jo hi vaig ser dins de l'organització de l'acte i es va plantejar de fer-ho no massa prop de la fira, per no incidir una cosa amb l'altra. Vull dir, penso que la gent que vol fer aquests actes no va contra de la fira. I a poc a poc s'aniran distribuint fora d'aquest cap de setmana. Però, per altra banda, no és gens dolent que hi siguin.
L'any passat la Fira del Vi servia per presentar el Castell del Vi. Estarà obert durant aquesta 15a edició?
Repetirem l'experiència de l'any passat i tampoc no em vull aventurar encara a dir quan el tindrem obert perquè bueno, el moment doncs, que ho tinguem tot preparat ja es comunicarà, però ho hem trobat certs problemes a l'hora de legalitzar la instal·lació i no volem obrir-la en fals.
O sigui que passarà una mica com l'any passat, és a dir, s'obrirà durant els dies de la fira, però després de la fira...
Després de la fira tornarà a estar tancat com ha estat fins ara, sí.
I es marquen algun plaç?
No ens marquem cap plaç perquè ara mateix està tot als serveis tècnics i ens han de marcar una mica el calendari i el pressupost de fer aquest tipus d'arranjaments de l'estructura.
Doncs moltes gràcies, senyor Puigseu, per haver atès avui les preguntes de Ràdio Falset i per haver-nos posat en situació davant d'aquesta Fira del Vi que s'acosta. I com no, el volem convidar ja que un cop passada l'edició d'enguany torni a vindre i faci balanç doncs, d'aquesta 15a Fira del Vi que tindrà lloc doncs, d'aquí a un parell de setmanes.
Doncs com vulgueu, ja ho sabeu. Moltes gràcies.
Gràcies. El Diari de Tarragona va publicar dimecres el deute dels ajuntaments de la província i per inclusió del Priorat. Segons aquestes dades, que tenen com a font el Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament de Falset té el deute més gran en xifres absolutes i frega els 2 milions d'euros. El segueixen els consistoris de Porrera, els Guiamets, Bellmunt i Cornudella, tots ells amb un deute superior als 300.000 euros. No obstant, si es contrasten aquestes xifres amb el nombre d'habitants de cada municipi, la llista dels 5 primers canvia i només repeteixen dos ajuntaments. Aquest rànquing de deute en funció de la població l'encapçala Margalef, amb més de 1.200 euros per habitant, seguit dels Guiamets, Bellmunt, Porrera i Pradell, que es mouen entre els 1.000 i els 700 euros de deute per habitant. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va visitar el Priorat el passat cap de setmana. Poblet va aprofitar l'estada a la comarca per inaugurar el nou accés a la TV 7111 a la Vilella Alta, així com la Biblioteca de Cabassers, seu també de la comunitat de Regants. El nou accés a la carretera, a través del carrer Hereta, ha suposat el condicionament de 64 metres de carretera, 40 metres de carrer i la construcció de 3 murs per salvar el desnivell del terreny. En aquestes obres, la Diputació ha invertit prop de 500.000 euros. En el cas de la Biblioteca de Cabassers, la rehabilitació de l'edifici ha suposat una inversió de 91.000 euros, als que cal sumar els més de 4.000 que s'han destinat a equipaments. A banda d'aquestes inauguracions, Josep Poblet destacava un altre aspecte de la visita, just abans de fer-ne una valoració.
Parlar de coses que preocupen de cara al futur i posar-hi, diguem, la col·laboració necessària per poder-les dur a terme. Per tant, una visita de feina, una visita important, una visita que et permet constatar les coses que s'han fet, diguem, donar l'impuls necessari a les que s'estan fent i a les que, sobretot, doncs, volem fer les autoritats municipals i la Diputació en col·laboració.
D'altra banda, Josep Poblet va apropar-se al Parc Científic i Tecnològic del Vi, Vitec, on va poder conèixer les instal·lacions de la mà del director del parc, Sergi de l'Amo. El president de la Diputació va expressar el desig que es converteixi en un centre tecnològic pioner i va destacar el fet que s'ubica en una comarca capdavantera del món vitivinícola.
Que sigui un referent nacional català i un referent, jo diria, que va més enllà de l'àmbit nacional català. Per tant, l'expertesa d'aquell centre, d'una manera creixent, l'anirem revertint al territori i als seus interessos econòmics i, per tant, no és simbòlic, sinó que és plenament volgut que estigui en la comarca senyera, en el món de la vinya i el vi, com és el Priorat. Per tant, des d'aquest indret tan representatiu dels interessos del sector cap al conjunt del país i cap al conjunt de l'entorn socioeconòmic que ens envolta Catalunya, doncs estem donant ja una resposta positiva de transferència de coneixement, de transferència de tecnologia cap a la gent que la reclama i la necessita.
El president de la Diputació de Tarragona va aprofitar l'estada al Priorat per visitar també altres infraestructures que són en procés d'execució. Canviem de tema, però no deixem de banda la Diputació, perquè el Parc Natural de la Serra de Montsant tornarà a rebre aquest any 90.200 euros procedents de l'ens intercomarcal. Aquests diners es destinaran globalment a la conservació i millora d'infraestructures, a la gestió d'equipaments, a l'educació ambiental, a la prevenció d'incendis i a la comunicació i divulgació del parc. Relacionat amb aquest últim punt, el vol virtual que es podrà veure al futur centre d'interpretació del parc és un dels projectes concrets que s'abordaran amb aquesta subvenció. Escoltem Neus Miró, directora del Parc Natural de Montsant.
És un projecte pel centre d'interpretació del parc que el que intentem és que el visitant pugui accedir a l'espai natural a través d'imatges. I és un projecte doncs, que es veurà reflectit des dels itineraris que tenim creats des de cada un dels municipis del parc, els itineraris de flora, però així mateix doncs, la gent a través d'un joystick, com un joc, podrà visualitzar doncs, des de tot el congost de Fraguerau, tota la banda de Margalef, on està situat el pantà de Margalef, els diferents barrancades, i podrà comprendre de forma visual quina és l'estructura de l'espai de Montsant.
Però Neus Miró va destacar també un altre dels projectes que s'està duent a terme i que tindrà continuïtat en els propers 10 anys, l'agenda escolar.
L'objectiu és donar a conèixer l'espai natural a tots els alumnes de la nostra comarca, no només del que és el propi Parc de Montsant, sinó també de la Serra de Llaveria i de la proximitat de Muntanyes de Prades, amb tota una sèrie de consells. És un projecte que, a més, és molt interessant perquè s'ha fet en col·laboració amb els centres d'ensenyament, amb els professors, i hi ha hagut una comissió que ha estat treballant força amb aquest tema i que els nens han col·laborat buscant dites populars, temes d'oficis en els diferents municipis del parc i de la comarca, i per tant serà el resultat del treball dels professors dels nens de la nostra comarca i de l'equip de gestió del parc.
El passat 2009, el Parc Natural de la Serra de Montsant va rebre ja la mateixa quantia, és a dir, 90.200 euros, que es van destinar principalment a la conservació d'infraestructures, com ara passeres i ponts, i a la prevenció d'incendis, amb la creació de franges de protecció i a l'adequació del ferm de les pistes forestals. No obstant, també es van realitzar actuacions de gestió en el medi natural, com l'estudi de seguiment de la fauna cinegètica i la millora de l'hàbitat de l'àliga cua barrada. El proper diumenge, 25 d'abril, 7 municipis del Priorat realitzaran una consulta sobre el dret a decidir de la nació catalana. Es tracta de Porrera, Capçanes, Poboleda, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, els Guiamets i Cornudella. El passat dissabte a Porrera, les comissions ciutadanes que organitzaran les consultes es reunien i participaven en un acte conjunt de presentació. Els portaveus de les diferents plataformes van coincidir en la reivindicació del caràcter democràtic de les consultes, en la voluntat de sumar esforços i en la necessitat que els veïns es mobilitzin i exerceixin el seu dret de vot. Jonàs Massip, portaveu de Porrera Decideix, destacava a més l'entusiasme que s'està generant i el fet que s'estigui fent comarca.
És un acte doncs, que hi havia molta gent doncs, amb força il·lusió. Això és el que es respira doncs, amb tots els actes que hem anat fent a Porrera i amb aquest que és comarcal doncs, hem pogut ajuntar a fer comarca i parlar doncs, això del dret que tenim els pobles doncs, a dir la nostra.
Les diferents comissions ciutadanes van comptar també amb el recolzament d'altres organitzacions comarcals, com la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural i el col·lectiu independentista. Apuntem finalment que aquests 7 municipis no seran els únics en realitzar una consulta sobiranista al Priorat. Ulldemolins també s'ha sumat a la iniciativa i la realitzarà el proper 10 de juny. El passat dijous, els centres educatius Josep Riba de la Serra d'Almos i Sant Feliu dels Guiamets donaven el tret de sortida a la 13a temporada de la Ràdio a l'Escola. Fins a finals de maig, un total de 13 escoles i instituts participaran en aquest projecte, coordinat pel Servei Educatiu del Priorat, que apropa la ràdio als centres de la comarca i que permet que els alumnes es converteixin en protagonistes d'un programa radiofònic. La novetat d'aquesta 13a temporada és la incorporació del castellà i l'anglès com a llengües utilitzades pels alumnes en els seus espais. Dolors Sellers, coordinadora de la Ràdio a l'Escola, ens comentava com reben els centres la possibilitat de participar en aquest projecte.
Ho reben molt bé. La mostra és que cada any hi ha més centres que participen en aquesta activitat. Vam començar que eren 7 o 8, i aquest any ja en som 13, i en total participen uns 400 alumnes. Tenint en compte el nombre d'alumnes de la comarca, considerem doncs, que és un nombre bastant important. I ho reben bé per això, no? Perquè veuen que és una possibilitat de treballar diferents àrees del currículum a partir d'una activitat molt engrescadora pels alumnes i que a la vegada doncs, els afavoreix i els facilita que es donin a conèixer activitats que es fan en el centre.
Avui, a les 4 de la tarda, podreu escoltar la repetició dels programes de les escoles Josep Riba de la Serra d'Almos i Sant Feliu dels Guiamets, mentre que el proper dijous serà el torn dels centres Sant Isidre de Capçanes i Montsant de la Bisbal de Falset. Us recordem els horaris, el dijous a les 4 i a les 8 del vespre i el dissabte a partir de les 4 de la tarda. 11 cellers de Poboleda van presentar dilluns l'anyada 2007 en la jornada Poboleda Vins, que s'emmarca en el projecte Vins de Vila de la denominació d'origen qualificada Priorat. Es tracta d'un projecte que promou la zonificació del territori de l'ADO i que permet que un vi es pugui identificar amb el seu origen, és a dir, amb el seu municipi. Al llarg de la jornada, i a banda d'aquestes presentacions, que descobrien les característiques i les singularitats dels vins de Poboleda, es van projectar diversos audiovisuals i va tenir lloc una xerrada tècnica sobre els vins d'aquest municipi en el context de la DEO Copriorat, xerrada que va anar a càrrec de Joan Miquel Canals, professor d'enologia de la Rovira i Virgili. Encarem ara un bloc cultural. L'escriptor Emili Teixidor, que acaba de publicar la seva darrera novel·la, Els convidats, va estar ahir a la Biblioteca Salvador Estremifà de Falset per parlar sobre el fet de llegir. Escoltem una de les moltes reflexions d'Emili Teixidor.
Si els petits veuen que els grans llegim i ens ho passem bé llegint, els podrem aconsellar molt millor i veuran l'exemple. Perquè sempre que els grans no fan alguna cosa, l'exemple és dels petits. ara mateix ho veiem amb aquestes coses que passen, no? Que sempre diuen els joves com es porten. Bé, tots els jutjats estan plens de gent gran, eh? No hi veig gaire gent jove, jo.
Emili Teixidor és un dels grans de la literatura contemporània del nostre país. Ha escrit per a infants, joves i adults, i entre les seves obres destaquen Pa Negre, El llibre de les mosques, L'ocell de foc, Les històries de la formiga piga o La lectura i la vida. La trobada amb Teixidor comptava amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes i ha estat organitzada per la Biblioteca de Falset i el Centre Quim Soler, La literatura i el vi. Precisament, el Centre Quim Soler presenta avui dissabte a les 6 de la tarda a l'Ajuntament de Falset el projecte Les cares del vi. Aquest pretén retre homenatge a les persones anònimes, pagesos, enòlegs, cooperativistes, comercials, que han fet possible el reviscolat del vi al Priorat. És, per tant, un pas més en l'objectiu de plasmar artísticament la cultura del vi a la comarca. El projecte se centrarà en una exposició de caràcter itinerant, de la que en formaran part 20 dibuixos de Josep Barjuan i 10 textos d'Emili Teixidor, Marius Serra, Toni Orensan, Roser Bernet, Agustí Massip i Fede Cortés, entre d'altres. La primera d'aquest seguit d'exposicions tindrà lloc durant la 15a Fira del Vi, els dies 1, 2 i 3 de maig. Demà diumenge, a les 7 del vespre, el Teatre L'Artesana acollirà la representació de Terra de Sarments, l'obra musical de la Coral Sant Miquel de Mont-roig del Camp. S'inclou en el programa de la 15a Fira del Vi i arriba al nostre municipi de la mà de Falset Acció. César López, president de l'entitat, recomanava Terra de Sarments alhora que en destacava un fet anecdòtic.
Aquesta obra ha estat ja per tot Catalunya, pràcticament, sobretot la província de Tarragona, però precisament ha estat a tot arreu allí on hi ha vinya, i sembla que allí on s'havia d'haver estrenat és a Falset, encara que amb retras, però aquí arriba. A tot arreu han anat tant Salou, com Hospitalet, com Vandellòs, com Riudecols, com Reus, com Tarragona, ha tingut un èxit apabullant.
I després d'aquests apunts culturals, donem pas a la informació esportiva amb Jordi Perello.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu ret demà el Donald Domènec Aragonès al Vilaseca. A les 5 de la tarda, en els darrers 8 partits que manquen perquè s'abaixi el teló de la segona territorial. També en aquest encontre de demà diumenge i el nou Domènec Aragonès, ni un ni els altres ajuguen absolutament res. Recordem que els falsetans varen guanyar per 0-1 al Cove, a l'Alt Camp, el passat cap de setmana i romanen hores d'ara a l'11è lloc de la classificació amb 30 punts. El Falset Esportiu al Cove Vilaseca començarà, tal com deien, demà diumenge a les 5 de la tarda, a les 17 hores, i el nou Domènec Aragonès. El que sí va guanyar el passat cap de setmana va ser el Porrera Unió Esportiva, que guanyava per 3-2 al Marina Cambrils. L'equip Porrera retrobava en la victòria. Malgrat el retrobament en la victòria, el Porrera Unió Esportiva, que continua al penúltim lloc del grup 23è de tercera territorial. L'equip de la nostra comarca ret demà també a les 5 de la tarda, a les 17 hores, al seu camp d'esports, l'equip de l'escola de futbol La Pastoreta, el segon classificat de la tercera territorial. Tot un os dur que arrossegar per l'equip del Porrera Unió Esportiva. Ja deixant de banda el futbol i parlem de futbol sala, ja que el Pradell Futbol Sala el passat cap de setmana empatava a 3 aquí a casa front al Patxangueros del Forja, el segon classificat. Avui a les 7 de la tarda, a les 19 hores i al pavelló d'esports de Falset, el Pradell Futbol Sala torna a jugar aquí a casa al pavelló d'esports, on rep l'equip del Platges de Miami, un equip que ocupa els llocs capdavanters de la preferent catalana. Un grup més avall al playoff d'ascens a la primera territorial, el Futbol Club Cabassers ja gairebé s'ha despedit de les possibilitats de poder pujar a la primera territorial. El passat cap de setmana, el Cabassers, que sortia novament derrotat de la pista del Catllà. Avui dissabte i a les 5 de la tarda visita la pista del Salou. El Futbol Club Cabassers compta malauradament els seus encontres amb derrotes. 8 encontres jugats d'aquests playoff d'ascens, els 8 els ha saltat amb derrotes. Visita aquesta tarda, tal com us diem, la pista del Salou. I fins aquí, doncs, el capítol d'esports a l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Ens retrobarem a les 2 del migdia, al punt horari de les 14 hores. Avui, amb una entrevista amb el president del Futbol Club Cabassers, Jaume Pujals. Tot això i més a les 2 del migdia. Serà fins aleshores. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Moment ara per conèixer què ens depararà el temps. La previsió meteorològica, com sempre, amb l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per la inestabilitat atmosfèrica, amb pertorbacions que ens han afectat de forma moderada, pluges també de caire moderat, distribuïdes de forma regular per tota la nostra comarca, i la situació per aquest cap de setmana té tendència a que aquesta inestabilitat que ens ha dominat durant la setmana vagi desapareixent, si bé no del tot, encara seran possibles algun petit ruixat, alguna pluja esporàdica distribuïda de forma irregular, i unes temperatures que es mantindran sense massa variacions, és a dir, moderades, sense grans oscil·lacions entre nit i dia, degut a l'ambient marítim que domina l'ambient aquí també a la nostra comarca. En definitiva, una situació encara certament instable, amb poques pluges, però, i ambient moderat i, diguéssim, en quant a temperatures i tan humit aquí a les nostres comarques. Així com vagi avançant la setmana entrant, les temperatures pujaran i l'estabilitat s'anirà afiançant també aquí a les nostres contrades. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1912, registraven intenses pluges al Baix Llobregat que provocaven inundacions.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Això ha estat tot per avui. Ja sabeu que l'actualitat torna a Ràdio Falset aquest dimarts amb el butlletí informatiu. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar un bon cap de setmana. No deixeu d'escoltar, però, Ràdio Falset. En uns moments, l'hora del vermut. Gràcies de nou i fins aviat.